Hola i benvinguts a un nou capítol del Fem Futbol, el podcast de Catalunya Ràdio sobre les competicions femenines. Avui tinc un nom, una dada i una proesa per tu. El nom és el de Mapi León. Encara sense oferta del Barça, avui ens preguntarem si la lesió d'Alexandri canvia el seu futur. La dada no és nova, però arran de la lesió es vol recordar-la. Les dones futbolistes tenen entre 3 i 4 vegades més opcions de trencar-se l'encreuat del genoll que els homes futbolistes. Us tornarem a explicar el per què. I la gesta és la del Badalona, que va ser capaç de saltar Zubieta i guanyar la potent Reial Societat per entrar a les semifinals de la Copa de la Reina. L'alegria, per això, va durar poc, perquè els hi ha tocat el Barça. Comencem!
Futbol, un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.
Vinga, va, que ja hi som totes. Ruth Vilà, Andrea Ors, Paula López, com esteu?
Molt bé, molt,
molt bé. Una mica afectada, per la lesió de la Alexandri. Sí. Des d'aquí li enviem molts
tots
ànims i molta força. Sí.
Quina de les tres es veu de central? Perquè ens en falten, al Barça. Jo crec que la Paula, no?
No, no, però la Paula? Entre la Paula i la Ruth...
Per l'alçada, no?
La Ruth és alta, clar.
Per l'alçada.
Sònia, jo crec que si tu et poses sobre meu, et veu una central.
És cert, és cert.
Ara que és Carnestoltes...
Ara en parlarem de la situació del Barça a l'eix de la defensa. Obrim joc i fem futbol. I ara ho dèiem, cop dur abans dels quarts de final. El Barça s'ha quedat sense el fitxatge de la temporada. Laia Alexandre es va lesionar al clàssic de la Copa de la Reina. Ara fa uns dies es va confirmar que té trencat el lligament encreuat anterior del genoll dret, una lesió greu, i que, a més, de fet, ha anat tot molt ràpid. Ruti, ja l'han operada.
Sí, ja han operat Laia Alexandri i es confirma un temps de baixa llarguíssim, entre 10 i 12 mesos. És a dir, que podríem parlar ja del 2027. I són els terminis més o menys que es plantegen al club amb aquest tipus de lesions. Tenen molts informes, han treballat molt aquest tipus de lesions i el club recomanen que en jugadores amb experiències, sèniors, professionals, el temps mínim sigui de 9 mesos, entre 9 i 12 mesos, i en canvi que les joves del planter siguin de 12 mesos cap endavant.
Perquè ja hi ha un factor molt alt de reincidència de lesions. De fet, aquesta lesió dels encreuats del genoll s'ha convertit en un malson per les futbolistes.
Sí. Hi ha moltes jugadores que la pateixen. De fet, hi ha un informe que ha fet el propi Barça, els propis metges del Barça, els doctors Llanguas i Jarrín, que expliquen que entre jugadores professionals al Barça hi ha el doble de lesions d'encreuats que en jugadors homes. I si vas al planter, la xifra és superbèstia, perquè és 7 vegades més.
Entre 7 vegades, eh?
Entre les noies del planter del Barça i els nois del planter del Barça, lesió de creuats. És brutal, clar, si fas la mitjana et queda que gairebé són 4-1 en total, però és per això, perquè les del planter tenen una incidència molt, molt alta d'aquest tipus de lesions. S'estan fent molts estudis, eh? Parlem molt sovint de Michel Kang, doncs ella, per exemple, amb el seu hub està fent estudis, el hub del Barça també n'està fent, i s'apunten a diversos factors anatòmics, no? Per l'anatomia òssia de les dones, el tipus de pelvis, les cames que tenen més embalc les dones, també parla laxitud lligamentosa, com es recluta muscularment els isquios quan es fa l'esforç, factors hormonals, s'està estudiant tot molt per a veure per què hi ha aquesta gran incidència de lesions d'encreuats en jugadores professionals.
És evident que amb el pas del temps hi ha força d'estudis, segurament el treball de prevenció anirà millorant per intentar reduir al màxim aquest tipus de lesió que és que a més t'atura la carrera mínim un any, però després has de recuperar el ritme, que li diguin a Alexia, per exemple, que després a més sobre va tenir problemes.
Complicacions.
Que poden arribar a ser un parell de temporades pràcticament fins que tornes a estar com estaves abans, com a mínim per tornar a jugar amb el mateix ritme que les teves companyes. Clar, el Barça, aquesta lesió de l'Alexandri, amb la que evidentment no hi comptava, li trastoca els plans d'aquesta temporada, però ara ho dius, 10-12 mesos, també de la temporada vinent.
Sí, sí, de fet el Barça ja treballa des de la Secretaria Tècnica amb un canvi de planificació pensant a la temporada que ve, perquè clar, la inversió, tot i que va arribar lliure, però sí de fitxa en central, s'havia fet ja aquest any amb l'arribada de l'Aya Alexandri, i ara queden els plans molt trastocats. Ho estem veient ara, el Mapi està lesionada, Irene no pot anar convocada, i clar, has de tirar de jugadores molt, molt joves. Per tant, el Barça ha de replantejar totalment què fa a nivell de fitxatges a la línia defensiva.
Diríem que la planificació per aquesta temporada tenia tres centrals sèniors i de plenes garanties, és a dir, que podien jugar de manera gairebé indistinta, que eren Paredes, Mapi i Alexandri. Sí. Tancau una, és cert que tens a Marta Torrejón, però que ja està al final de la seva carrera, i ara hem provat, hem vist com provava Naixa, per exemple, sí, sí. En el Clàssic no hi va haver més opcions. Ara en parlarem de les joves que vam veure debutar també contra el Logroño, però de cara a aquesta planificació, clar, Alexandri, no hi pots comptar de cara a la pròxima temporada. Tens una central d'aquestes tres, que és Paredes, perquè Mapi acaba contracte el 2026. Sí. I què passarà amb ella?
Doncs el club vol que Mapi continuï, i el club encara no li ha fet una oferta, però el club pensa en fer-li una oferta de renovació a Mapi. Ara serà una oferta a la baixa, serà una oferta inferior al contracte que té ara mateix Mapi León. Per tant, en principi serà una oferta lluny de les expectatives econòmiques de la jugadora, i per tant veurem si continua o no. És veritat que la sensació allà dins és que, així com quan va acabar la temporada passada, hi havia molt la sensació que Mapi marxaria a final de contracte, ara no hi ha tant aquesta sensació de que la jugadora vulgui marxar. Ara, és evident que el Barça econòmicament està molt limitat, i l'oferta que li farà serà una oferta, doncs això, lluny de les expectatives que pugui tenir ella.
A mi Mapi... això em preocupa en quant al mercat, perquè ho hem parlat molt aquí al podcast, i em costa trobar una central de garanties de nivell top sense fer cap tipus d'inversió. És a dir, tu pots anar aguantant a Maixa, tens a Martina...
Marta Torrejón. Ah, tens a Martina Fernández a l'Everton, que cal dir que la vas traspassar, però tens una opció de recompra molt assumible, que probablement el club l'executarà. Com a mínim la té controlada, Martina
Fernández.
Sí, la té
controlada. Martina està jugant
pràcticament tot
a l'Everton, per tant, aquesta temporada sí que arribaria després d'un bon rodatge a la Lliga Anglesa. Encara el club no li ha dit que vulgui fer efectiva aquesta clàusula.
Aquesta és la segona temporada de Martina a la Premier. Sí. Ara no sé si va marxar el gener, és a dir, la temporada passada la va fer completa a l'Everton?
No, va estar 6 mesos.
6 mesos.
I es va adaptar molt ràpid.
L'esteu veient aquesta temporada?
Sí, per mi és clau, juntament amb l'altra central, que es diu Mays, et diria. Jo crec que té nivell ara mateix, per certa, tercera central. El problema és que si se't cau Paredes o Mapi, et quedes amb calçat.
Clar, és a dir, que iniciar la temporada amb Paredes i Martina Fernández és una mica...
Sí, no deixa de ser una jove promesa.
Sí, sí, necessites algú que tu creguis que és de rendiment immediat, jo crec.
Clar, és cert que el Barça pot tirar amb Paredes aixa, et dic, a la Lliga F, i fins i tot amb les joves el que vulgui, sí. Perquè el problema no és la Lliga F, és els partits exigents de la Champions, ja, que en tens un o dos a la primera fase i després a partir de quarts.
I que s'estiren d'aixa vol dir que la treus del lateral. Vols dir que
cal veure què passa amb Bona, perquè amb Bona ja hem explicat que la sensació dins del club no és gaire bona.
No, que és molt complicat. Ja vam dir que econòmicament té ofertes molt bones d'Anglaterra, i que, a més, hi ha un factor personal que amb ella també doncs, li aniria bé marxar o tornar, com ja, perquè ja havia jugat a la Lliga Anglesa. Per tant, el Barça també voldria que una continués, també està treballant perquè una continuï, però són conscients de que la continuïtat d'ona està molt complicada.
En aquest 2026, de jugadores importants acaben contracte Graham, que aquí sí, som optimistes.
Sí, si més no, ella mateixa va dir que estaven negociant i que ella volia continuar.
I després, Mapiona, que ara mateix ningú de nosaltres apostaria perquè continuaran. Tampoc no descartem, no. Perquè l'escenari ha de quedar obert, perquè som al mes de febrer i poden passar moltes coses encara. Però
sí, ja et dic que, per exemple,
el club no són especialment optimistes.
No són optimistes, tenen males sensacions per la limitació econòmica, però jo dic, per exemple, que en Mapi teníem com molt coll avall a final de temporada passada, que acabaria contracte i marxaria, i ara, en canvi, doncs el vestidor, les sensacions
sí,
que es tenen
dono.
És que, vaja, que ja no està tan clar que ella vulgui marxar, però, evidentment, el Barça li farà, com diem, una oferta lluny de les seves expectatives. I ja veurem què és el que passa.
Per cert, ara parlàvem d'Ona Batlle, ha publicat aquesta setmana els 100 partits que va fer amb el Logronyo. Sí. Va penjar ella una fotografia al seu Instagram i Catacoll, que no té un pensament bo, li va posar 100 más, no? Evidentment.
Que és molt Piqué.
Sí, no? Exacte. Sí. Un missatge amb un punt de malícia. Se queda, el que no ha respost Ona.
No ha deixat ni un like?
No li ha posat ni un like.
Ni un mico d'aquells.
Exacte, jo crec que no. Bé, doncs, aquesta és la situació. Per cert, no hi ha president. Joan Laporta va dimitir aquest dilluns passat per convocar eleccions. Per tant, no hi ha president fins al 15 de març. Això afecta en alguna cosa aquesta planificació?
No.
Això va fent perquè hi ha executius.
Exacte, ja queda part de la junta directiva, que és la mateixa junta directiva, i no seria un problema si hi hagués una gestora, com ha passat en alguns terminis electorals. Però ara que continua la mateixa directiva, la planificació i el treball a nivell de planificació no s'atura.
Tindrem deures pel futur per l'Andrea Ors, que és buscar-nos centrals al mercat que pugui portar el Barça. Però, com que queda molta temporada, els guardem. De moment, aquests deures els guardem. Deixem que el Barça faci la seva feina i també les busqui.
Aviam què troba.
I a veure què troba i què trobes. Tu, respecte a aquestes dues centrals que van debutar aquest cap de setmana passat, Adri Renera i Maria Llorella, totes dues del futbol base, Rut. Sí. Adri Renera...
20 anys, de Sant Cugat... jugava al júnior, va passar una temporada a l'Adam i després ja va arribar al Barça. És una jugadora internacional que titular a l'Europeu Sub-19 de fa un parell d'anys. De fet, a la defensa titular d'aquella selecció espanyola hi havia Aixa Adriana fent parella de centrals, curiosament, i a l'esquerra Judit Pujols. I Maria Llorella, de 19 anys, és un any més jove que l'Adri, feta al planter de l'Espanyol, on hi va jugar dels 9 als 15, i és una jugadora...
Vaja,
que hem vist...
una altra jugadora.
Moltes jugadores que passen per l'Espanyol i que després també és normal, perquè l'aposta del Barça és molt més forta a dia d'avui que la de l'Espanyol.
Llorella, que ha jugat de lateral i de central.
D'acord. A quina de les dues veieu més preparada? Vosaltres que les teniu vistes.
Bueno, a mi personalment, Adriana Renera em transmet molta més confiança. Crec que és una central molt contundent, molt sòlida, amb molt bona sortida de pilota, que porta gairebé 6 anys al Barça, i bueno, fa 2 anys va guanyar un campionat amb el Barça B a primera ref, porta doncs 2-3 temporades competint a la primera ref d'Espanya, i crec que és una jugadora que en quant a fonaments sòlids, ideologia Barça i comportaments seus com a jugadora, crec que la faig una mica més completa que no pas Maria Llorella.
Jo estic d'acord, i sabeu que hem comentat també allà baix, que són dues bones centrals, però que creiem nosaltres que la central que té més potencial és Olander, que és 2010, que ve una mica pel darrere.
Que ja està amb el Barça B.
Vull dir, jo crec que són dues centrals que et poden fer feina a la Lliga F. Jo crec que l'altra té més potencial.
Quan dius allà baix, et refereixes a la sala d'espera quan esteu esperant que fem el podcast.
Sí, allà fem la prèvia.
Allà feu la prèvia de la prèvia del Fem Futbol. Un dia la gravarem, perquè segurament allà es diuen moltes més coses que després us calleu. Per tant, Renera potser un punt més madura que Llorella, però la que fa molt bona pinta és Olander. En qualsevol cas, clar, qualsevol de les tres ens serviria per la Lliga F, tenint en compte la superioritat del Barça.
És que costa treure conclusions a les centrals de la Masia, perquè les veus poc defensar.
Clar. És a dir, per exemple, les veus construint.
Exacte, l'altre dia que es van trobar en un context idíl·lic per elles, que és atac estàtic, jo tinc la pilota, elles amb la pilota són molt bones, i costa treure les conclusions de a veure com xoquen, quin joc aeri tenen, però és veritat que jo, com ha dit la Paula, a Renera la veig bastant més feta.
M'has d'explicar, Ruth, d'on apareix aquesta celebració del gol precisament allà a Logronyo, de Vicky amb Salma i Pina, que és en realitat l'objectiu que tenim en el podcast d'avui, és només saber per què ballaven i per què ballen així aquestes jugadores. Però abans, Aixa Càmara i Clara Serrajordi han renovat fins al 2028, i d'Aixa tenies alguns detalls.
Sí, perquè ho vam comentar al principi de temporada, no?, que hi havia aquests dubtes de com assumiria ella, com pairia estar en un equip professional i en una competició professional, i ara ja han passat uns partits i hem vist que, per exemple, en partits de màxima pressió, Madrid, Chelsea,
ho ha fet
bé, ha respost sense cap problema. Tothom ens deia, no, allò de és que té un físic privilegiat, però el que ens apunten ara a més és que, clar, és una jugadora amb aquest físic privilegiat, però a més formada a la Masia. Mm-hmm. Per tant, hi ha moltes jugadores que veiem equips, sobretot, per exemple, als Estats Units o a Anglaterra, que tenen un físic molt potent, però, clar, a Aixa, a això li suma que porta molts anys treballant a la Masia. Llavors, no només del tema tècnic, sinó també del tema tàctic, de com es posiciona...
com es perfila...
Exacte, del que ha de fer, del que no ha de fer, de saber les seves pròpies limitacions, i això fa que la converteixi en una jugadora molt fiable, que fa molt poques errades i que, a més, està molt compromesa amb l'equip. Perquè, per exemple, ella voldria jugar de lateral. Ella se sent molt millor de lateral que de central, se sent més còmoda i això no li agradaria jugar. Però si la necessitat de l'equip és que jugui de central, disposadíssima a jugar de central i d'ajudar l'equip amb el que calgui. Perquè el Barça ha jugat poc de central. Sí que amb la selecció espanyola és on més l'hem vist, però el Barça l'hem vist molt més de lateral, que és on ella realment se sent més còmoda i on creu que treu el seu millor rendiment. Però vaja, és una jugadora que ens explicaven que ha rebut ofertes, ara que ha renovat, d'Anglaterra, d'Alemanya, d'Itàlia, dels Estats Units, no? Que són els mercats així, de tot arreu.
És que, clar,
no?
Tal com està el mercat, l'estrany seria que no hi hagi una jugadora del planter del Barça que no hagi rebut una oferta.
Clar, tu pensa que...
Però em costaria veure-la, en algun altre equip, la veritat. No sé, pel que
fa... La veus molt com en l'estil...
Sí, com en l'estil Barça, la personalitat que també, aparentment, que sembla tenir, doncs...
Introvertida, com, no? Sí, com, moure's d'aquí, no? Li deu costar, és de Sabadell...
Sí, com molt d'aquí, de moment.
Sí, però és veritat que la realitat del Barça és la que és, sí. I tot el que ofereix el Barça és el que és, però estem parlant que les jugadores del B, potser hi ha alguna que despunta una mica més a nivell econòmic, però que tenen unes fitxes que no superen els 15.000 euros, com de
forquilla
global,
no?
Sí. Mm-hmm. No superen els 15.000 euros, alguna en concret.
15.000 potser, euros l'any?
L'any. Potser Aixa, potser Serra Jordi. Sí que hi ha algunes jugadores que es mouen una mica més, però, clar, estem parlant de fitxes baixes.
Per cert, deixeu-me fer feliç un oient que sempre ens reclama que parlem de Serra Jordi. La vam veure al clàssic d'interior... I aquesta és la seva posició i aquí brilla gairebé més que de mig centre. Clar, és que de mig centre, ho comentàvem a la TDG l'altre dia, té el problema que la comparació és Patri, però d'interior pot tenir Alexia Baitana com a comparació, però vull dir que sent a la seva posició natural la veiem brillar una mica més i tot.
I que com a mig centre se'm queda una mica a vegades el seu joc una mica com pla. Llavors des de l'interior és molt més dinàmica i apareix bastant més. Dir-li a l'Oient que
salutació.
També tenim una pilota d'or per Serra Jordi, que no es preocupi.
Pot ser que sigui aquest que sempre ens critica que som massa generoses demanant pilotes d'or, que en demanem una per cada jugadora. Per Serra Jordi també en volem una.
Avui, com que no hi ha la Tiques, no demanem la de Patri, no?
La Tiques ja comença a demanar que comencem la campanya per Patri, que després farem tard. Per tant, campanya per pilota d'or Patri, que ha tornat, i la veritat és que...
Un altre nivell.
Ens passa això, que la que no la veiem dos mesos no recordem com de bona és Patri Guijarro. Bé, ara sí, Ruth, explica'ns. Aquesta celebració de Vicky i de Salma i Sidney. Hi ha qui ha pensat que molava en el ball de Lamine i Valde.
Clar, perquè ells ho han descobert tota la vida, no?
Exacte, perquè ho havien fet el dia abans i diuen, però clar, nosaltres havíem vist Trinity Roman.
Clar.
I Emma Hayes.
Emma Hayes, sí. Doncs és una celebració que s'ha fet viral i que va començar un jugador de la NFL, un jugador de futbol americà que es diu Dexter Lawrence i que s'ha batejat amb el Sexy Dexy. I és viral i fan aquesta celebració arreu del món ara mateix en diferents esports. Per tant, no se l'han inventada els jugadors del Barça masculí, no l'han copiada les jugadores del Barça femení, sinó que és una celebració que és viral i que s'està fent en molts llocs.
Sí, de fet, quan has vingut a buscar-nos ens ha rebut la Sònia ballant aquest ball. Mira!
Sí, és una llàstima.
Mira,
que de moment no tenim imatge, però sé que tant a la Paula com a l'Andrea se'ls hi dona molt bé el Sexy Dexy Dance. Debí tirar ma foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo las veces que pude. És l'home de la setmana, Bad Bunny, i per
ens
tant...
Encanta.
Sí, ens agrada, ens agrada. Però t'haig de dir que a mi m'agraden més aquests.
Hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.
La versió de Mishima, que s'apunta a tot, i també a versionar Bad Bunny.
DJ Sonia Jalma, eh?
L'Andrea ha posat Bad Bunny i jo m'he quedat amb la de Mishima. Va, comencem amb la secció, perquè aquesta setmana tenim partits importants. Torna la Champions, no torna el Barça encara, perquè va fer bé les coses, però hi ha les anades de la repesca, i concretament n'hi ha una, no, el Barça estarà molt pendent, que és la del París-Madrid. Són quatre repesques, Andrea, i has dit, doncs em quedaré amb una jugadora per banda, o vaja, no sé si vols destacar alguna més per eliminatòria.
Una jugadora i a vegades dues jugadores per partit.
D'acord.
Va, que avui no correm.
Generosa, generosa.
Avui has treballat, vinga, va. Però vols que comencem?
Va, Lovaina Arsenal. Us porto a un parell, eh? La primera es diu Khadija de Ceuste, té 19 anys, i aquesta jugadora a mi em fa molta gràcia perquè jo crec que té menys llums que un vaixell pirata. I ara us explicaré per què. És extrema esquerrana, de 17 anys, i fa uns mesos va debutar amb el primer equip del Lovaina, i sí? El seu primer gol davant l'Anderlecht va anar a l'afició rival i els va fer callar. Però els va fer callar literalment. És probablement ara una de les meves jugadores
favorites, no? Perquè com que va demostrar poca intel·ligència aquí, vas dir, és de les meves.
M'agrada.
Khadija.
Sí, ens quedem amb el seu nom. És una tia que té 17 anys, és superfísica, i a part de jugar per fora, també et pot jugar com a punta, trenca molt bé l'espai, em va agradar bastant. I després, que jo crec que la millor jugadora del Lovaina, que diria que ho va fer bastant bé davant el Barça, és Aureli Reiners. Té 18 anys, per mi és una de les jugadores amb més futur del futbol belga, i ha debutat fins i tot amb la selecció absoluta. És una extrema dretana, molta visió de joc, molta última passada. Jo crec que serà una jugadora que donarà el salt, aquest estiu segur, eh?
Ens les destaques perquè no duraran gaire el Lovaina, no?
Exacte, perquè m'agrada penjar-te
medalletes. A partir d'ara els hi seguirem la pista. D'acord, doncs aquestes dues jugadores del Lovaina Arsenal, no ens destaquis cap de l'Arsenal, perquè és que ens les coneixem gairebé totes.
Molt, massa.
Per cert, molt bo el gol d'Olivia Smith, sobretot la jugada de Mariona Caldentey contra el City. Podríem parlar un dia de la central del City que va deixar passar Olivia Smith com si fos el passadís de casa seva.
Veig que no t'agrada la central.
Bé, no puc valorar-la gaire, no l'he vist gaire, vaig veure aquella jugada.
No, però és que allà Mariona va estar molt llesta perquè la central aquella és bastant lenta. Llavors hi va fer la passada.
Ho vam veure que era lenta.
Sí, va quedar clar, oi?
Sí, va quedar clar.
Va, el segon partit. El París-Madrid, aviam, hem parlat ja de totes les jugadores, però he de dir que em quedaré amb en Dongala. Jo crec que com a extrem, com a lateral, crec que és una jugadora que farà patir bastant el conjunt madridista.
Val. Perquè aquí vam parlar-ne d'aquesta eliminatòria, sí. I ningú es va voler mullar per, vull dir, és igualadeta, eh? No creieu que el Madrid ho tingui fàcil per eliminar el París?
Jo crec que serà les més igualades,
sí.
Pot ser.
Val. Duel bastant de tu a tu.
D'acord. Tercera eliminatòria.
Mira, Wolfsburg-Juve, atenció, que es porta una central.
Una central, molt Vinga. Bé. Home, això ens interessa.
Central de 22 anys, al Wolfsburg. És una tia, avui que hem estat parlant de les lesions, que els últims 4 anys ha estat out perquè Vaja. Ha acumulat moltes lesions consecutives de genoll.
No sé si ens serveix,
no,
eh?
No, no, estareu, que ara ho arreglarem. Ara ja s'ha recuperat, de fet, és titular amb la selecció absoluta alemanya, és dretana, pràcticament arriba al 1,85.
Déu-n'hi-do.
I per mi està sent una de les notes més positives del Wolfsburg. A mi mola perquè és...
Espera't un moment, que no ens vols dir el nom perquè el vols amagar i quedar-te'l per tu, però ens agradaria saber de qui parles.
Va, us el dic o no?
Sí.
Es diu Camilla Kuber.
D'acord.
Central de 22 anys del Wolfsburg. I a mi mola perquè és bastant gran, però es mou bé. O sigui, jo sóc més de les centrals amb més baixetes i molt més àgils i més ràpides. Però jo crec que aquesta serà una central que o va al Bayern o picarà la porta de la Lliga Anglesa. Perquè, a més, és el que diem, és que no hi ha tantes centrals. Yeah. I aquesta tia és una jugadora que tenia molta projecció a l'entra, que amb 17 anys, però es va trencar. Sí, sí, jo m'estic morint de calor, eh?
Fa calor, no patiu, ho arreglarem pel pròxim dia.
És que estic suant, tio.
I última eliminatòria, Atlètic de Madrid, Manchester United.
Home, aquí us presento a Elizabeth Terland, del Manchester United. Com sabeu, ja tinc moltes jugadores preferides, aquesta i aquesta també és una d'elles. Sorgeix del futbol, futbol base del, del Brand, com qui? Com capset.
ens fas proves que demostren que no tenim retentiva, però no passa res, d'acord.
Va, i estem parlant d'una davantera molt autosuficient i que sempre ha fet gols. De fet, les últimes 4 temporades ha fet 10 gols per any. Així que és una jugadora a seguir.
Molt bé.
El triple de l'Orts.
Què? Te n'oblidaves? Tenim triple o no tenim triple?
Sí, el tenim. És que m'anava a treure el jersei. Va, cafè per a muy cafeteros, aquest, eh? Avui es porto a Nika Paz, de l'Inter de Milà. Com ja sap tothom, la setmana passada va començar el sud-americà sub-20 al Paraguai. Sí. I una de les jugadores que ho està fent millor és a Nika. Ella és argentina, fins fa no gaire jugava a River Plate. Diria que va ser en aquest mercat que la signa a l'Inter. És una jugadora que ja ve destacant en altres tornejos. Per exemple, quan va destacar Claudia Martínez en el sud-americà sí. sub-17, a Nika, jo us he de dir que ja la tenia una mica en el radar. Es tracta d'una davantera que té molt físic, agressiva en el joc aeri. Jo és una jugadora que tinc moltes ganes de veure a l'Europa. Uh-huh. Aviam com funciona. Perquè a mi em faria il·lusió com tenir una jugadora argentina a top, no? Perquè no n'hi ha cap.
Ara mateix no n'hi ha cap, no? Perquè Estefania Benigni és argentina, el que passa que ja és molt veterana, sí, sí, ja no...
No és top.
Clar, està al Badalona encara, no?
Sí. Per com viu el futbol, com es viu el futbol argentina, a mi m'agradaria tenir aquesta figura també, però bueno...
Doncs a Nika Paz ens l'apuntem i la seguirem a veure com li va la carrera. Vinga, va, doncs repassem el que ens queda de la Lliga F, més enllà de la victòria del Barça, derrotes de l'Espanyol i el Badalona aquesta setmana.
Sí, sí, l'Espanyol sí que és cert que va visitar el camp del Real Madrid.
Ho tenia difícil.
Exacte, era un partit complicat, va perdre per 3-0. Tot i així, crec que el partit que té aquesta setmana, que és contra el Dux Logroño, és l'important per elles per tornar a recuperar aquesta sensació, no?, de 3 punts, d'una mica d'estabilitat de nou i perquè el Dux Logroño no els hi retalli distàncies.
Que, I el perdona.
No, digues, que això, que actualment el Dux Logroño marca el descens, que estan 14enes a la posició, hi ha 9 punts de l'Espanyol, i l'Espanyol, doncs res, està en la posició número 12, amb 20 punts, a 11 punts del descens, però és important que aquest cap de setmana sumin de 3.
Que no es compliquin la vida. I el Badalona és cert que va perdre, tot i que si havia de triar quin dels dos partits perdia, contra la Real Societat va jugar a la Copa de la Reina i a la Lliga, jo crec que hagués triat perdre el de Lliga.
Exacte. Doble visita a Zubieta, no?, aquesta setmana passada. El dimecres van tenir partit de la Copa de la Reina, quarts de final, que van guanyar el temps afegit amb una jugada individual d'Irina Uribe, que va sortir
en el pròrroga.
Temps, sí, en el temps de la pròrroga, i amb una aturada de Maria Valenzuela, la portera de l'Ona Badalona, que al minut 90 va permetre, no?, que les badalonines es consolidessin a la pròrroga del partit, i res, es van quedar allà, a l'Atlètic Club de Bilbao, els hi va cedir les instal·lacions perquè es poguessin quedar entrenar durant els dies que tenien entre el partit de Copa i el partit de Lliga, i res, el partit de Lliga, jo crec que encara estaven de celebració, sí, no? I no va sortir molt a favor seu.
Home, és que és tota una sorpresa que eliminessin la Real Societat, que van terceres a la Lliga, les basques, i a més amb aquest aire de gesta, no?, d'aturar un penal en el minut 90 i aleshores després a la pròrroga fer el gol. A més, has dit, Maria Valenzuela no és la portera titular habitual.
Bueno, no, en principi no. L'únic que Antonella Canales, que era la portera xilena que van firmar, s'ha trencat de creuats. Una altra jugadora que pateix d'aquesta situació. Sí.
Jo crec que es van voler quedar a Donosti, no només perquè està molt bé quedar-se a Donosti, sinó perquè m'explicaven que feia molt pocs dies en el viatge a Tenerife, van estar 5 hores tancades a l'avió, sense que l'avió s'enlairés.
És que...
amb una desesperació d'estar allà i de no poder volar, que devien pensar, mira, queda no estic... una vegada i siguem, ja no ens movem.
Sí, clar, perquè és que si tornes, entraràs un dia aquí, has de tornar cap allà...
I tal com estan els viatges.
Sí, tal com està tot plegat. Per cert, que les semifinals les jugaran a Badalona... en gest artificial.
Exacte, perquè el reglament de la Copa de la Reina no és el mateix que el reglament de la Lliga i que, per tant, doncs, els permet jugar aquest partit de semifinals, que serà contra el Barça, en l'estadi de Badalona.
Uh-huh. Que comencen a treballar també ja en posar-li la gest per natural, que ja tocaria. Es va convocar ja el concurs.
Sí.
En els pròxims dies s'hauria de saber ja per qui va la licitació, qui guanya aquest concurs. I està previst que comencin a instal·lar-la cap al maig, a final de temporada, però compte, perquè el Badalona podria jugar la promoció d'ascens a la segona ref, perquè ara som primers a la classificació. Mm-hmm. Per tant, veurem si s'ha d'ajornar.
Ja posats que s'esperin a l'estiu. Ja, jo crec que el Badalona ja ha assumit el Badalona Women, que jugarà tots els seus partits a Palamós, aquesta temporada. De la resta de categories i de resultats...
Bé, donat el temporal, la EM no va poder jugar el seu partit de...
Jugava a Sevilla, oi? Jugava
contra el Betis. Contra el Betis. Era un partit que era contra un rival directe, perquè el Betis va penúltim a la classificació, i no el van poder jugar. Amb aquest partit menys s'han tornat a ficar en posicions de descens, però bé, comptant que és un partit de vital importància i que aquesta setmana juguen a Requesens contra l'Oviedo, que ara mateix l'Oviedo va últim a la classificació, bé, crec que són dos partits que, si la hem suma de tres, els hi dona bastant d'aire com per allunyar-se de les zones baixes de la classificació.
L'Europa, en canvi, va perdre, tot i que ja són a la final de la Copa Catalunya.
Sí, l'Europa també setmana agradolça, com aquell qui diu, va eliminar el Barça el dimecres a les semifinals del Barça B, el dimecres a les semifinals de Copa Catalunya, però el cap de setmana van viatjar al Cacereño, un partit també de vital importància per elles, perquè el Cacereño també estava ficat dintre del descens, que bé, no van poder guanyar, van perdre per 2-0, i bé, aquesta setmana visiten el camp del Real Madrid, un camp també complicat, i que bé, bueno, que esperem que la màgia de Nani faci la seva feina i que puguin treure els 3 punts.
La semifinal de la Copa Catalunya, crec que hi vas anar, Andrea?
Sí, el Fem Futbol va enviar
una representant, i va debutar Carolina Ferrera, aquesta jove jugadora que ha fitxat el filial del Barça, amb dinàmica de moment de filial, però en projecció algun dia de primer equip.
Mira, la vaig veure jugar en directe, i l'havia vist, però vaig pensar, és una jugadora d'un altre nivell, una jugadora molt diferent. Quan va entrar Rosalía vaig pensar el mateix, i Martret igual.
I amb Carolina Ferrera, a més, va fer gol olímpic. No és un mal debut, també. Ara, si te vas, Rosalía no ha debutat encara en Lliga. No trobeu un punt estrany?
Amb
Lliga, amb el primer equip, sí, amb el filial està jugant.
Canta una mica. Però aquesta, una mica.
Alguna cosa està passant aquí, no?
Ho parlàvem també a baix, ha sigut un dels temes.
Veus com allà baix feu mig fent futbol allà.
I creiem que pot ser algú de contracte.
Que potser no ha renovat encara.
El deu tenir una mica limitat o capat, amb temes d'interessos, no sé, entre representant i club, no sé, però és estrany.
Perquè han debutat moltíssimes jugadores, però a Romeu no se li pot criticar alguna cosa aquesta temporada respecte a això, i és estrany que...
I perquè quan es lesiona Aitana...
Diuen que la pujaran.
El primer nom que ve és Rosalía, i de fet al cap de poc temps comença a pujar i anar als entrenaments i anar a les convocatòries, i de cop i volta doncs acaben optant per altres jugadores que no són Rosalía. Sí, és una mica estrany tot.
Sí.
Bé, doncs, en qualsevol cas, Rosalía va jugar aquell dia, juntament amb Carolina Ferrera. De moment, amb el filial sí que juguen. S'haurà d'anar a veure aquest filial, perquè té força jugadores interessants.
Ja vindreu? Van guanyar aquest cap de setmana contra l'Alavés, que era el líder. Jugant el liderat, líders. I ara ja es consoliden primeres.
En tot cas, aquell dia, qui ho va fer bé va ser l'Europa, que espera la final de la Copa Catalunya rival,
que juga el dia 11 entre l'Ona Badalona B i l'AM Lleida.
L'AM, que potser també és veritat que amb els interessos que té, pel que em dius, potser aquest partit tampoc les ha de despistar. No les ha de despistar gaire. Vinga, abans d'acabar, avui tenim àlbum de la Lliga F. Ha costat, però ja el tenim aquí.
Aplaudiments, senyor Panini!
Ja que... Moltes gràcies.
Ja que els senyors de Panini ens han fet arribar l'àlbum i uns sobres, us en reparteixo una cadascuna. Així m'agrada, que ja els veu obrint. I a veure qui fa la millor troballa. Si us sembla, com que són molts cromos, no cal que tots ens digueu què us ha tocat, però trieu el que més us agradi de tots. A veure quin m'ha tocat. Compte.
Aviam. Molt Madrid tinc jo, meves... eh?
Tens del Madrid moltes?
Sí, molt Madrid, vaja,
jo sí. Vamos, l'11 tinc... de l'Espanyol!
Tens l'11 de l'Espanyol? Bona, 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 bona. Jo tinc una Energy, que m'hauré de mirar bé l'àlbum. Energy, jo crec que és que hi ha una pàgina especial per les Energies, que és ai, Lauren sí, que... Leal.
Que maca aquesta carta, no?
De, sí, sí, de l'Atlètic de Madrid.
Ara, senyor Panini, saps què ens falta? L'àlbum per enganxar-les.
El senyor Panini ho treballarem, ho treballarem.
L'Andaluce, mira, és la que més, de les que m'ha sortit, la que més m'agrada.
Home, Naya, l'Andaluce, que esperem sí. que estigui recuperada ja del cop de cols amb sí. Kika.
La pena de doparar, eh?
I jo el Babergés, sí, sí. perquè simplement
home,
és una jugada...
Home, el Babergés!
Una jugada històrica!
Va estar a l'Espanyol, sí, la vam entrevistar un dia.
I catalana.
Molt bé, doncs els senyors de Panini, que ja tenen l'àlbum de la Lliga F a disposició a les vostres...
Els vostres quioscos, estar, no?
És que està pensant si existeixen encara els quioscos, sí. però les vostres llibreries i els quioscos, clar que sí. sí. Vinga, va, ara sí, marxem. Tanquem aquí aquest desè capítol de la segona temporada gràcies a la vostra fidelitat i recordeu que podeu escriure'ns a través del Twitter de la TDG, la TDG-oficial, i aquí ho recollirem, fins i tot si ens critiqueu per citar massa pilotes d'or en la plantilla del Barça. Gràcies a la Rubila, la Paula López i l'Andrea Ors. Gràcies també al Salva Pou, encarregat del muntatge sonor. Fins aviat.
Fem futbol. Un podcast del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio. Presentat i dirigit per Sònia Gelmà.